I de la platja anem al restaurant. Perquè és evident que la restauració està vivint, com la gran majoria, temps difícils. I està per veure també com aquesta desescalada afectarà el negoci i afectarà, òbviament, a la pervivència d'alguns negocis o a la sostenibilitat econòmica de molts negocis. A l'altre costat del fil telefònic, ella es va estrenar en el càrrec fa no res, però la presidenta del Club de Tast, Zulaima Capo, viu, vaja, acabada d'estrenar en el càrrec aquesta crisi i l'afectació al sector. Zulaima Capo, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Vaya arranque, que diria aquell, eh?
Vaya arranque. Però bueno, estic segura que d'això ens en sortirem i estarem més forts que mai.
Com ho has viscut i com ho ha viscut el sector, Zulaima?
Pues bueno, des d'un primer moment molt preocupats i sobretot molt desconcertats, perquè clar, ens va pillar tothom una mica sense avís previ. I res, i a l'espera una miqueta pues, de que tota la escalada realment ens doni una seguretat per poder obrir, unes lleis molt clares per poder fer uns plans d'accions i uns plans d'empresa, perquè cada dia això canvia i la veritat que no ens permet res, ni veure una mica a curt plaç què podem fer.
És evident que sobre la taula hi ha hagut i hi ha, per una banda, aquesta possibilitat de fer menjar a domicili, d'enviar-lo o d'haver de venir-lo a buscar, que això, per un perfil determinat d'establiment, segurament ha estat una molt bona sortida. Per altres tipus d'establiments o altre tipus de restauració, aquesta tampoc era la sortida. Després hem vist aquesta magnífica, sensacional iniciativa solidària dels Health Warriors, a la qual s'hi han aplegat molts restaurants de Sitges, però també, com deia aquell, gratis et amore, o sigui que ficant-hi la voluntat o recursos econòmics, tot perquè els sanitaris de Sant Camil poguessin tenir el millor menjar possible, que és el del restaurador sitgetans. Però és clar, com li comentàvem fa un moment amb Maneu Martínez de les Platges o amb el regidor Guillem Escolar, ens costa de creure com o de veure, millor dit, com es pot organitzar un restaurant per mantenir la distància de seguretat, perquè el cambrer pugui servir, perquè en determinats espais de trànsit de gent, si tu vens amb algú, passes al costat d'una taula, com es pot gestionar tot això?
Pues sí, com dius, és molt complicat, però bueno, el que comentaves a l'inici de Health Warriors és una iniciativa solidària molt, la veritat, molt, molt important. Com deies, el fer delivery a algunes empreses, a alguns restaurants, doncs ja que vam aprofitar i desinfectar totes les nostres instal·lacions, doncs vam veure pertinent unir-nos a aquest acte solidari i fer doncs, el menjar per tots els sanitaris de la nostra comarca, ja que estan al peu del canó amb aquesta crisi tan greu, no? Llavors, també a part dir que els restaurants de Sitges també hem volgut ser una mica a l'estela dels nostres companys d'hotels, que han regalat 1.200 nits als sanitaris de l'Hospital Clínic. Nosaltres també, de moment, hem recopilat 300 menús per també als sanitaris i personal que està en primera línia, però més a nivell local.
D'acord.
Això doncs, ho informarem ben aviat.
O sigui que en aquest cas els sanitaris dels Camils, majoritàriament, entenc, Zulaima?
Exacte.
Tindran un cop passi tot això, tindran, diguem-ho, que 300 menús disponibles en els restaurants del Club de Tast, en els restaurants de Sitges, en una proposta que també es posa en marxa ara, o sigui que, vaja, per això sí que heu estat, diguem-ne, no direm que també pioners, sinó en primera línia vosaltres, eh?
Exacte. Encara que l'actual situació ens ha afectat de ple al nostre sector, pues, aquesta solidaritat volem remarcar pues, que és molt important i que estic molt orgullosa. I no només del Club de Tast, també dir-ho, eh? Hi ha altres restaurants de tot el gremi que s'han adherit a aquesta solidaritat.
Com es pot mantenir? Esclar, ara ens imaginem a la frase 1, només terrasses, amb el 50% de l'aforament a les terrasses i en la mesura que la desescalada vagi avançant, doncs bé, es podrà entrar dins els establiments, però amb un aforament reduït, com tothom sap. Jo no sé si vaja, no cal ser tampoc massa intel·ligent, o sigui que fins aquí podem arribar. És difícil fer números d'un negoci amb tanta regressió, amb nombre de clients, amb nombre d'espai disponible. Què creus que passarà en molts restaurants?
A veure, cada restaurant té les seves característiques, la seva infraestructura, llavors, sobretot, primer de tot, hem de saber realment què ens exigeixen, quines seran les pautes a seguir a partir de la fase 1. Ara, de moment, doncs, només són titulars de premsa que vas mirant, però al BOE pràcticament poca cosa hi ha. Parlen d'aforament, però no parlen clarament de distància de taules, entre taules. Mm-hmm. Llavors, bueno, estem tots els empresaris doncs, fent plans d'acció, viabilitat, plan A amb 30% de l'aforament, plan B 50%, quina estructura necessitaria mínima, llavors, clar, és molt complicat perquè els números no surten. Els costos fixes d'un restaurant quan al moment d'obrir de personal, de lloguer, són molt alts. Amb un 30% d'aforament és pràcticament inviable. Al 50, doncs, bueno, ja comença a poder ser factible, no? Depèn del producte que venguis, depèn de la teva cuina, depèn de moltes coses. Llavors, bueno, necessitem sobretot informació prèvia i no el dia abans, perquè clar, llavors no ens dona temps de reacció. La seguretat també entre treballadors, que per nosaltres és molt important, i clients, no? Perquè clar, sobretot és la salut entre clients i treballadors que hem de mantenir i hem de seguir tenint cura. Doncs bueno, això, buscant solucions i plans i protocols d'actuació que en tot moment seguirem, però volem tenir les coses clares.
I t'ho preguntava precisament així, perquè Sitges és un indret de restaurants, diguem-ne, de capacitat mitjana, més aviat. No som una població de grans restaurants de gran capacitat i per tant, la reducció de l'aforament és molt, molt notable o pot tenir una afectació molt, molt notable en la majoria, com deia Zuleima Capo, de molts establiments d'aquí Sitges.
Exactament. Llavors, al ser restaurants petits, mitjans, clar, obrir amb un aforament de 15 persones màxim, això és que
no
és impossible, és inviable totalment. Llavors, bueno, buscant, trobem que les ajudes fins ara que ens han donat al sector són insuficients, no tenim ajudes directes d'aquest tipus, de moment posposar pagaments, doncs sí, perquè com no hi ha liquidez a moltes de les empreses sí que és un alivio, però no volem només posposar, sinó condonar, que es perdonin alguns deutes. L'Ajuntament sabem que està treballant, però encara no tenim res concret, també per al nostre sector. Des de Gremi es va fer arribar una sèrie de peticions, però bueno, és això, sabem que s'ho estan estudiant, però encara no hi ha res concret. I sobretot també demanar que no sigui per aquest any només o per aquests mesos de crisi i d'estat d'alarma, sinó que també siguin ajudes per al 2021, 2022, per intentar ajudar a l'estabilitat dels nostres negocis.
Aquesta temporada la veus mínimament salvable?
Mínimament. Havíem començat gener i febrer força bé. De veritat, havia començat els mesos primers de l'any, doncs bé, les expectatives eren positives, però clar, amb això, dos mesos a caixa zero és molt dur, no? Sobretot per aquelles empreses també que estem de lloguer. Pagar lloguers amb caixa zero és molt... I els lloguers que ja sí que, com tots sabem, no és un poble turístic, doncs els lloguers estan alts, és normal, però clar, és complicat. També dic que molts dels propietaris han vingut a condonacions i des d'aquí agrair-los també la seva participació i ajuda amb nosaltres, no?
Suposo que la majoria dels establiments amb algun ERTO o altre, no, Zuleima?
Exacte. La majoria hem fet ERTOs, llavors, sobretot, serà salvable si el govern ens permet flexibilitzar els ERTOs, no? És superimportant. Si, per exemple, a partir de l'11 de maig les terrasses poden obrir, al final, a un 50%, menys mal, les seves terrasses i les deixen obrir, però clar, el que està clar és que no necessitaran el 100% de plantilla. Llavors, si els deixen desafectar pues, la minoria de personal que ells necessiten per donar aquest servei, pues, bueno, creiem que és viable. Però si ens fan carregar tot el personal, el 100% de plantilles que teníem abans de l'ERTO, llavors això sí que serà inviable totalment.
Creus que, com que d'alguna manera o una altra, o que ens passi aquí, és el que passarà a tot arreu, l'Estat es podrà venir a flexibilitzar els ERTOs?
Estic convençuda que sí, perquè és que si no veuran que realment no només hi haurà una crisi i les empreses perdran diners, sinó que desapareixerà molt teixit econòmic, totalment. Llavors, han de fer globalment, no, a l'Estat, una flexibilització. Bueno, és que estic convençuda que al final ho acabaran fent, però clar, aquesta angoixa que tenim tots els empresaris, que encara no estan les coses clares, doncs, bueno, ens fa estar uns dies molt, molt angoixats, realment.
Per descomptat que és tan trist no tenir feina com no poder treballar i tenir-ne les ganes.
Ah, exacte.
I això és el que està passant aquí, eh?
Sí, sí, no, les ganes hi són, i tots els treballadors també, comentar que, clar, estan en ERTE, però molts d'ells no han cobrat encara. Ja. Avui comencen a cobrar. I alguns 17 dies de març. L'abril alguns no els estan cobrant. Llavors,
és a dir, avui algú ha començat a cobrar els 15 dies del mes de març, és a dir, des d'aquell 14 de març fins a final de març, algú ho està començant a cobrar avui, que és 4 de maig.
Avui, 4 de maig. Sí, sí, per això algunes empreses el que hem fet és avançar alguna part de salari o regalar o fer algun bonus excepcional, pues, perquè alguns, pues, bueno, poguessin subsistir aquest mes i mig, perquè realment ha sigut molt, molt, molt dur, molt dur.
D'això no sé si se n'ha parlat molt o no.
No ho sé, a veure, també són coses que a vegades fas, però per tu i per als teus, tampoc que...
No, ho dic d'aquests esforços continuats, més enllà de cadascú, és a dir, el negoci a zero, però a la vegada, òbviament, hi ha tota aquesta empatia per la supervivència de tothom, i aleshores el negoci, per una banda, ajuda a un sector que és el sanitari, per altra banda, ofereix no sé què, per altra banda, també ajuda el seu propi personal amb tota la intenció i l'esperança que després pugui treballar tothom, però per altra banda, d'invertir en tota una sèrie de mesures de seguretat que li vindran marcades i que si no té, tampoc no podrà obrir. Vaja.
Sí. Bueno, és un sector molt complicat, molt difícil, es treballa moltes hores, caps de setmana, festius, moltes vegades no està massa reconegut, i bueno, pues els que estem aquí i sabem que els equips ens donen tot durant molt de temps, pues bueno, és normal que en moments així pues, també estem tots plegats i que tots junts, pues, bueno, segur que ens en sortirem.
Una qüestió final, Zuleima. Sí. Si haguessis de treure o una reflexió o una lliçó d'aquesta crisi sanitària, del que està passant, de cara a si en el futur s'haurien de canviar algunes coses o no?
A veure, sí, per suposat, a vegades pues, les massificacions, el todo vale, això pues, no, està clar que és insostenible i que, bueno, que hem d'intentar crear valor, sostenibilitat, llocs de feina segurs i bueno, intentar ser una referència per tota Europa i per tot el món i fer-nos... Bueno, ser un exemple a seguir i veure que realment amb un canvi de mentalitat i encara que hagin passat una crisi com la que hem passat doncs podem seguir i ho farem millor.
T'ho preguntava perquè, esclar, venim d'una època en què el que semblava que valia era dir que aquest any han vingut 19 milions de turistes i l'altre que no sé què i que tal i que qual, i anàvem de viatge a la Quinta Forca per 4 euros. Això ha de canviar?
Sí. Jo crec que sí, ha de canviar. No es pot, ningú pot permetre creuar el xarcó per 300 euros. No? Jo crec que la rentabilitat de les empreses i sostenibilitat és pues, posar preus justos, també posar uns salaris justos als treballadors, perquè si volem pagar 4 duros per fer el nostre oci, el nostre temps lliure i que ens serveixin i poder dormir a hotels grans i propagar poc, llavors clar, ens estem carregant l'economia i els llocs de feina, no? I llavors jo crec que sí, que ha de canviar. Mm-hmm. Hem de donar-li més valor al turisme, als serveis i res, i entre tots intentar millorar en tot.
I una última qüestió, perquè ho hem comentat molt aquests dies en l'àmbit del comerç. Creu, Zuleima Capo, que també en l'àmbit de la restauració, això del menjar per endur-se serà una tendència cada cop més evident?
Per suposat que ens hem de reestructurar i hem de canviar els processos i bueno, ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies. Com deies a l'inici, no? Hi ha tipus de menjar que ja estaven com bastant arrelats, no? a la nostra cultura de menjar a casa, les pizzas, menjar mm-hmm. japonès, els pollastres de l'art, però clar, altres tipus de menjar doncs fins ara no se'ns passava pel cap, no? Uh-huh. Llavors estic segura que a partir d'ara, doncs, i sobretot a curt plaç, serà una de les...
Sí?
Bueno, sí, jo crec que sí.
I si és allò que jo em pugui demanar, què et diré? Un bacallà amb samfaina i que m'ho portin a casa?
Sí, per què no?
No.
No tindrà el mateix valor, no?
Està clar.
Està clar, però bueno, és una opció. Que ens haurem d'adaptar tot.
Doncs està per veure què passa en el nou futur. Zuleima Capo, gràcies, sort, com pues, no.
Moltíssimes gràcies per donar-nos veu gràcies i sort a tothom i salut.
Les vegades que necessiteu. Gràcies, Zuleima. Adéu-siau.
Gràcies, adéu, bon dia, adéu.